En el PSOE, con el follón interno que hay, pues veo a los varones territoriales decir cosas muy parecidas que Ciudadanos, y a Pedro Sánchez pues parece que en Portugal, olvidando que en Portugal no hay ningún partido separatista en el acuerdo de gobierno.
12 y 4 minutos, tot de moment, tornem amb més notícies a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Un dia qualsevol compres el pa, prens un cafè o compres un diari. Saps que per molt menys soluciones un problema de tots? El tractament de residus urbans només costa a cada ciutadà de Mallorca una mitjana d'11 cèntims al dia, sense increment en 5 anys. A més, dones feina a persones desafavorides, generes energia renovable i moltes coses més. TIRME. Orgullososdelquefem.com.
Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no mos han d'amagar.
Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falsos que encara mos envolten.
I de no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest oscurantisme.
No passis pena, tens solució.
Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractam de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a IB3 Ràdio, amb Maria Ribó i Joan Guillem Jaume.
Sou els primers en despertar dissabte al matí?
Voleu descobrir,
aprendre,
cantar
i riure?
I de nou us podeu perdre No venim un manual.
No, no i no.
El programa per famílies que presenten a Regina Cortes.
I que s'emet tots els dissabtes matí.
De 9 a 11.
A IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el Faristol Mallorca. Presenta Marta Fernández.
I 6 minutets d'aquest divendres, avui és 8 de gener i donam inici en aquest darrer faristol de l'edició Mallorca, i ho fem com sempre i com cada divendres ens acomiadam d'aquest programa també amb una tertúlia dedicada als números, als diners, a l'economia, amb els nostres experts com sempre que ens acompanyaran d'aquí res uns minutets en aquesta, com dèiem, darrera taula rodona de ràdio aquí a IB3 Ràdio. Idò, per anar avançant una mica continguts, per entrar en matèria, posarem uns minuts musicals avui dedicats a un concert benèfic a favor d'una associació solidària, un concert que du, entre d'altres, Jaume Anglada i The Turners. Xerrarem amb la presentadora d'aquest concert, d'aquesta gala benèfica, quan manquin 10 minutets aproximadament per arribar a la una en punt. Així que començam. Música.
Podemos cubrir la noche con un cartel que diga Las Vegas. Te llevaré en mi coche, da igual la marca que sea. Quiero comprarme un traje de cuello alto y con chorreras, unos zapatos de gamuza azul y partir mis caderas. Quiero llevarte a Memphis, allí brilla una estrella. Te lo puedo dar todo, cariño, pero nunca tendremos Graceland. Si quieres venir, ponte el traje de Marilyn. ¡Ey, mamá! Algunos me miran mal por no tener dinero. Una guitarra y algo que cantar es lo único que tengo. Para vestir suelo llevar chaqueta de cuero y unas zapatillas por si hay problemas, salir corriendo. Recuerdo cómo tú me enseñaste ser agradecido, hacer lo que el corazón me mande y no meterme en líos. Si a la cárcel he de ir, mamá, es por robar Graceland para ti. Si a la cárcel he de ir, mamá, es por robar Graceland para ti. Tendremos Graceland. Oh, no, 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 no. Nunca tendremos Graceland. Oh, no, 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 no. Nunca tendremos.
El Faristol Mallorca, IB3 Ràdio. La tertúlia d'economia.
Idò, és moment de donar inici en aquesta tertúlia i per això ja donam la benvinguda i agraïm la presència aquí als estudis de IB3 Ràdio en Miquel Montserrat. Molt bon dia.
Bon dia, Marta.
Expert en economista i gran contertulià de tots aquest divendres. Benvingut.
Expert, no ho sé, per a tertulià, sí.
I tant que sí. I tant que sí. I també volem agrair la presència aquí als estudis, que l'han tingut molt de dies, moltes vegades per via telefònica, però jo personalment no l'havia tingut aquí als estudis, i avui Eugeni Aguiló, que és doctor en economia, ens acompanya també en el darrer Faristol Mallorca. Benvingut.
Molt bé, benvingut, i vale más tarde que nunca.
I tant.
Bueno, i en fi.
I per moltes vegades més.
I tant. Sempre és una alegria tenir en el costat en Eugeni, perquè és una persona que,
sí,
que em fa molta, molta confiança, i de més és un gran expert.
Clar que sí.
Bueno, no exigirem.
Venga, no, per aquí
ànimo.
Sí, Eugeni.
Ànimos. I també tindrem una connexió, no encara, però sí que connectarem amb altres companys. Jo m'agradaria començar avui la tertúlia amb la caiguda espectacular, la crisi de la bursàtil del asiàtic, el gran de la Xina, que amb aquesta punxada ha fet perdre a l'IBEX 28.000 milions en 4 dies, és a dir, des de que va començar aquest 2016. Aquestes són unes dades, la veritat, que ens fan unes repercussions molt negatives, pensam, no?, per lo que és a la nostra economia.
Tu.
Ah, bueno, és que ara en parlàvem amb l'Eugeni, estem que esperàvem, Marta. Aquí, realment, jo li comentava, dic, si un tingués del bé per invertir, jo crec que és un moment per comprar barat a bolsa. És a dir, ja hi ha companyies que amb aquesta baixada de principi d'any s'han posat un valor realment atractiu. No vol dir que no pugui baixar una mica més, però que això remuntarà només que aquest dubte, i no hi ha unes raons objectives perquè les coses vagin d'aquesta manera. Eugeni després ho dirà, comentaves de dir que hi ha altres bolses que ho han fet bé, de dir, i l'espanyola, de dir bé, comenta Eugeni, de dir que realment jo sí. no se li veu massa el sentit en això, sinó que a darrere pot haver-hi accions coordinades de ser una sèrie de companyies, de brokers que juguin a curt, de que manlleven accions per invertir a curt i llavors les tornen a comprar més baratos, guanyant-hi dos bes. No hi ha en una situació objectiva que faci preveure de dir un gran cataclisme, de dir, què trobes, Eugeni?
Bé, jo clar, les maniobres, per definició, no, a part de que les maniobres existeixen, per definició, són males de conèixer, no? I, bueno, dona la sensació, com diu en Miquel, que hi ha maniobres de brokers, etc, de brokers en poder, que estan actuant, no? Per uns fins determinats. Ara, es verà també que les condicions econòmiques en aquest moment del món se parla de que l'economia probablement mundial no anirà tan bé o no anirà com ha anat en el 2015, però tampoc s'estan parlant de xifres que hem dit molt, tant inclús a la pròpia, com dèiem, a l'economia de Xina, no? Les economies europees creixeran una mica menys, però l'espanyola pot ser que creixi unes dècimes menys, però no, això no dona cap explicació, per tant, a que les coses estiguin tan malament. L'únic que observam és que s'observa i clar, fa una mica de por donar-li la culpa a la inestabilitat política, però que des de setembre cap aquí és evident que les bolses europees han anat millor o han anat millor, o sigui, o no pitjor que la bolsa espanyola, no? Sí. Inclús hi ha països que funcionen de manera similar o inclús pitjor que l'economia espanyola, que és el cas d'Itàlia, que la bolsa ha pujat l'any 2015 un 5%, i en canvi Espanya pues, s'ha reduït un 7,5% o alguna cosa per així, no? Aquesta separació respecte a Europa que també està sofrint aquest dia tot el que està passant, però que ja se ve donant des de setembre, té alguna explicació que no sigui econòmica? Inclús pot ser degut a maniobres, ja pensant malament, que puguin afectar pues, o que tinguin interès en afectar pues, les decisions polítiques que s'estan prenent aquests dies? Pues no ho sé, però lo cert és que la inestabilitat política algo deu tenir que veure, no?
De totes maneres, hi ha que dir una cosa. La bolsa sempre se li cerca una explicació lògica a coses que no tenen massa lògica. És a dir, quan la bolsa baixa, per ell queda ser degut a una qüestió lògica. Quant de dies, simplement, de dies són altres que proven de donar-li un sentit en això. El que deia en Eugeni, Xina, bueno, hi ha un canvi de model de Xina que volen anar d'una economia hiperexportadora de producció i una economia dedicada i destinada a l'exportació cap a, de dir, perquè de fet el progrés ha duit de que hi hagi un augment d'una demanda interna i volen encaminar cap a una economia que és més basada en una demanda interna, un consum intern. De fet, el yuan, per mi, la moneda de Xina, de dir, ja és una de les monedes d'aquestes de referència del Fons Monetari Internacional. Per tant, de dir, estem davant un país serio i que crec que és la segona economia del món i d'un camí a mi pla de ser la primera. És a dir, altres coses, com pugui ser les matèries primes, que de dir països que aquí a Espanya pintura mos paren influir, com el que pugui passar a Brasil, de dir que, bueno, d'aquí a Brasil està, és un país allà on moltes empreses espanyoles de cipets hi tenen invertit i és un país que està en recessió. Bueno, però també és una economia potent i se són això. Tot això són coses circumstancials que jo crec que passaran.
D'aquí ens pot també parlar d'aquesta situació és el nostre convidat per via telefònica en el dia d'avui, és en Lluís García Langa. Bon dia.
Què tal, com va, Marta?
Molt bé. Ah, sí, vos demanaria, bon dia, per favor, a la resta de convidats els auriculars per sentir el nostre company. També donam la benvinguda, aprofitam un altre convidat aquí a la taula. Ell és en Pep Oliver, és un membre de la CAEB i el president dels autònoms d'aquí de les Balears. Benvingut, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé. Idò, Lluís, volies fer una valoració també d'aquesta entrada de l'any a la borsa en quant al llegant xinès, les repercussions a la nostra, a l'IBEX 35?
Clar, lo primer, disculpeu que no estigui aquí, que només tenc 5 minuts per entrar per telèfon, però bueno, almenys saludar a totes a la taula, companys, molt d'anys.
Molt d'anys, Lluís, una alegria sentir-te.
Que parlis experta.
Sí. Bueno, no, el que heu dit vos sentia i no, molt coherent tot el que jo vaig a dir ara. Hem de pensar que clar, ens van aixecar dia 2 de gener amb una caiguda de la borsa de Xina del 7%, però que no és del tot real, que sí que va contagiar el resto de borses. Primer dir que teniu raó, que les borses són molt nervioses i sobrereaccionen a qualsevol notícia, sigui bona o dolenta, i a curt termini passa això, després pot quedar amb una anècdota com va passar l'estiu passat, que semblava que Xina era un crash mundial i després no va passar res. Segurament estarem en una situació molt semblant. Hem de tenir en compte que aquestes caigudes del 7% durant un parell de dies de la borsa xina és la borsa xina domèstica, és la borsa xina que només poden comprar els habitants d'allà. Una borsa que s'havia inflat de juny de 2014 fins a juny de 2015 havia pujat un 150%. Per què? Perquè el govern premiava o volia que els inversors, els particulars, les famílies de Xina comprassin borsa i els donaven incentius. Què va passar? Pues la borsa xina se va més que duplicar, va pujar un 150%, mentre que el Hang Seng, que és la borsa de Xina, d'accions xines, però que pot comprar tothom, només va pujar un 25%. Què va passar? El gos de l'any passat, bueno, un poc tantes, el juny-juliol, pues això va petar, perquè al final les famílies havien de vendre. Va petar, va haver un parell d'intervencions més del govern de Xina, van prohibir ventes, van ara a partir de 1 de gener van posar una llei que no, si cau més d'un 7% la borsa, se tanca. Això, clar, els titulars que van ser, la borsa de Xina tanca per primer pic a la seva història, però és que era el primer dia que podia tancar, o sigui, antes no podia, i ara sí. Tot això pues, va provocar pues, cert caos mundial. I pues, la borsa de Xina, la domèstica, en el que duim d'any, va com que avui ha pujat un 2 i pico, du d'haver un 10% de caiguda. La de Hang Seng, la internacional, d'accions xines internacionals, un 5 i pico. Per lo tant, s'ha de prendre en certa perspectiva.
Però quines són les mesures que s'han pres des de Pequín?
Pues, simple, mira, dia 8 de juliol de l'any passat van prohibir als grans inversors vendre per no provocar més caigudes. Això era una mesura que durava 6 mesos, és a dir, fins avui. Què va passar aquesta setmana anterior? Pues se van anticipar les ventes a aquesta entrada o no anul·lació de la prohibició.
Uh-huh.
Vale? Per lo tant, i de fet avui la borsa de Xina, el primer dia sense aquesta prohibició, ha pujat un 2 i pico. És un exemple més d'aquesta intervenció que provoca que la borsa domèstica de Xina faci moviments molt raros que en certa mesura contagia. Però realment, mira, també se va ajuntar, és cert, perquè si hi ha qualcú que mos escolta que mira dades macroeconòmiques, amb una dada de PMI fa factura, bueno, una dada macroeconòmica un poquet pitjor de lo que s'esperava, però un poquet. L'endemà va haver una dada macroeconòmica molt millor de lo que s'esperava. Per lo tant, és vera que Xina i que els països emergents en general estan, no creixen com ho feien antes, però està del tot descomptat pels mercats. El Fons Monetari Internacional té unes perspectives per 2016 d'un 6,3% de creixement, que són les mateixes, la darrera previsió d'octubre, que són les mateixes que abril, quan la borsa de Xina va petar en juny i juliol, o sigui, entre mitges, i el Fons Monetari Internacional manté previsions. Per tant, i no només el Fons Monetari Internacional, les empreses grans que tenen negocis allà, ja sigui Inditex, Apple, etc., estan mantenint previsions a Xina. Per tant, això jo crec que simplement és un renou més en els mercats, una caiguda, venint ja de caigudes de desembre. Bueno, jo espero i confio, de moment no hi ha dades realment preocupants per un canvi de cicle de bursàtil.
Molt bé.
Sí. Què fa
la bolsa espanyola?
No, els has aprofitat bé, aquests.
Què fa la bolsa espanyola?
Pues mira, ara mateix està caient un 0,22% ara, just ara.
Vinga.
Lluís.
Bueno, ja normalitzades ja les caigudes.
Lluís, i en quant a les dades de l'atur, que coneixíem, si te puc llevar sí, dos minutets més sí, i clar, també fer una valoració per les dades de l'atur que coneixíem dimarts, sí, precisament aquest mateix dimarts, sí, ens podries fer una valoració, ja que tenim a Balears precisament per tancar l'any en 75.784 aturats, és un
no. De Balears, que som la comunitat que més... Jo m'agrada més mirar temes d'afiliació a la Seguretat Social, sí, crec que és una dada més fiable, uh-huh, que hem millorat durant 2015. La dada preocupant per Balears serà que duim dos mesos sense pitjor. Pot ser de temes d'estacionalitat, però sí que és vera que tant a Espanya com a Balears en concret, que estem perdent un poquet de ritme els darrers mesos, s'ha de fer alguna cosa. Les dades són bones, això és més que evident, i mira, crec que dels darrers 30 i 32 mesos, 30 són de 100 d'atur amb xifres desestacionalitzades. Per tant, és molt positiu. El que no és tan positiu és mirar-ho en global, vull dir, les millors perspectives són de baixar del 20% d'atur per 2016, però de molt poc. Vull dir, amb el creixement econòmic que tenim, amb els preus que tenim, amb els interessos que tenim, amb el petroli com el tenim, crec que s'hauria de fer les institucions, les administracions públiques, haurien de fer alguna cosa per fomentar la creació de feina d'una forma ja real. Perquè és vera que maquilla i que queda molt bé pues, dos anys seguit de baixades d'atur, però, ostres, és que encara el nivell de creixement que tenim hauríem de tenir un ritme més ràpid de sense atur.
Lluís, mira, som en Pep Olivés, president de Autònom de Ser Balears. Jo avui he llegit una animalada en el diari, que és que uns socis que no estan dins el govern, però que punyen el govern que tenim aquí, vol prohibir qualsevol reforma hotelera. No sé si ho he llegit a un dels diaris, no? El tema de l'atur que tu demanaves, o tu comentaves de sancionalització, fins ara el teníem perquè moltes durant l'estiu saben que tenen una pujada pel tema del turisme, però després ens hi vam, el que ens donava també una continuïtat, sobretot en la gent de tothom, o sigui, petita i mitjana empresa, era les reformes hoteleres que s'estan fent, no? Si tu estàs xerrant en aquells moments o has aturat moltes llicències o has hagut de refer moltes llicències i en un moment donat llegeixes que qualcú vol aturar tota reforma hotelera perquè troben que els hotelers no han de fer tantes reformes, això pot provocar...
Ampliacions, parlam.
Sí, ampliacions és la mateixa planta que puguis cedir. Jo crec que en un moment nosaltres vivim del turisme, això ho tenim que tenir molt clar. Això és el canvi de model econòmic que poden fer els balears, és molt mal de fer. El que sí que en aquests moments, on realment... degut a d'altres mercats aquí pues, podien destacar com un model turístic a nivell mundial molt important, el que no pot fer és que tu només el que els hotels vulguin fer les reformes o una part de modernització moltes vegades, perquè a vegades no és tan sols una reforma per ampliació, moltes vegades hi ha un plan hoteler que és molt obsoleta i s'ha de reformar. Tot això te fa que des del mes de novembre fins al mes de març, abril, quan comença la temporada, dona feina a un munt de gent. Si en aquell moment tu el vols aturar, trobaràs un univers molt, molt, molt feixuc per ser alta gent.
No? Alguna opinió, per tant, aquesta?
Jo sí. I a cap, Marta,
sí.
Perdona-ho.
No, perdona a nosaltres que t'estem aquí.
No, només afegir el que ha dit el company, que no només estem... temes d'aquesta inseguritat política o inseguritat legal que se crea amb aquest canvi, i ara que el govern central està intentant formar govern, crec que és important que els polítics entenguin que cara, no només a feina, però que evidentment té una repercussió a postos de feina, que s'inversió a un país, on no hi ha seguretat jurídica, on hi ha uns canvis, amb el joc ja ha començat, un canvi de regles quan ja ha començat el partit, no és ni molt menys bo perquè hi ha inversions i que aquestes inversions generin feina. Vull dir que estic totalment d'acord amb el que deia el company. I amb això,
Lluís, moltíssimes gràcies, te deixem amb les teves ocupacions.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer compartir ràdio amb tu, eh? Tornarem
igualment,
a trobar.
Igualment, espero que sí, confio que sí. Una abraçada a tots.
Adéu, una abraçada. Adéu.
Sí, jo només volia afegir el que ha dit en Pep, efectivament. És a dir, aquí pareix que no, hi ha molta gent que se pensa que no vivim del turisme, hi ha molta gent que se pensa que vivim de l'administració, de l'Ajuntament, de la paia de l'Estat, d'això. És a dir, ja crec que hi ha molts, i crec que molts dels que mos comanden que ara no ho tenen clar de bon surten els recursos. És a dir, i això és una cosa que haurien de fer amb un pot de didàctica, de dir, escolta, aquí per repartir hi ha d'haver qualque cosa per repartir, de dir que la feina surt i surt de són les empreses privades i que donen feina a les empreses públiques, i això haurien de començar a tenir en compte els que mos governen.
Eugeni?
No, jo estic preocupat perquè realment quan a una persona pues, se li fa fer règim per alguna raó i està grassa, pues mira, no li passarà res per la part d'una sèrie d'excessos que ha fet, no? Però quan estem en procés de començar a engreixar una mica, de començar a sortir d'una situació que han tingut, que ningú se'n recorda de l'any que va ser, el que passava el 2012, que jo tenia estudiants latinoamericans que ells estan acostumats en el follon, que no volien venir a Espanya perquè deien que aquí hi hauria un follon gros, i ara que estem començant a recuperar, que qüestions polítiques d'inseguretat, d'incertesa, i que qüestions com poden sorgir de regulacions que realment el que estan fent és aturar el procés productiu en un moment en què estem prims, en què estem dèbils. És a dir, no, és que estem grassos, és que ja duim 6 o 7 anys d'expansió, i ara és el moment de repartir una mica millor el pastel, i ara és el moment de millorar més l'estat del benestar, i ara és el moment de restringir en els que s'estan passant, i etc. No? Però en aquest moment creu-me que és un moment molt delicat, i és un moment que ens hauríem de fer mirar. No podem anar en xorradetes, perquè és el moment en què o sortim cap endavant o tornant cap endarrere, i és darrere que tenim, el tenim molt proper, i era molt dolent, si per poc que ens recordem, era molt dolent. Per tant, jo crec que s'ha de demanar seny, és que no pot ser d'una altra manera, és que no pot ser d'una altra manera, és que cregui que hi ha pues, una situació d'esvera, que és creixement inicial de qualsevol economia d'una precarietat, ja ho sabem. Ha passat aquí, fa 100 anys, fa 50, fa 40. Però, bueno, quan consolidem més aquest creixement, quan ja diguem, bueno, ja han sortit, serà el moment de millorar. L'estat del benestar, en els anys 60, va sorgir després de que la gent se'n va donar compte que, bueno, ja estem engreixant el pastel i aquí hem de repartir millor. Vale. Perquè havíem estat 10 anys d'un creixement econòmic extraordinari.
Idò, per
i
ventura,
va ser el moment de crear l'estat del benestar.
Per ventura, però és un poc el que se demana sempre, no? Els hotelers, després d'una campanya com la que ha estat aquest estiu, que s'han assolit xifres rècords, que de vegades no se reverteix després això als mateixos treballadors, i és una mica el que... Se sol demanar.
Sí, bueno, en primer lloc...
Aquesta lectura, també.
He escoltat tant, si són lliçó magistral, d'aquestes dues persones que saben molt d'economia a nivell mundial. Jo venc de
jo he parlat de política, eh?
No, però...
coses polítiques.
Hi ha dues coses. Una, el canvi productiu... hi ha un canvi productiu. O sigui, la petita i mitjana empresa no se pot, en aquest moment li té molta por a contratar una persona fixa i tenir-la, i que una persona fixa, quan realment les coses no van bé, si tu no l'has de menester... ja quan està la patronal de la fusta, hi havia un senyor que deia, quan estem a Real Madrid, si ja m'estic 100 persones, els detem perquè els he de menester. Quan ne trec 20 és perquè no puc, és a dir, o cauran 700, o aquestes 20 han de sortir, en aquest cas, no? Per tant, el procés productiu jo crec que ha canviat, hi ha molta gent que contrata autònoms, l'autònom també hi guanya més dobbers, perquè tu vas a un preu tancat, però tu també tota la teva feina és diferent, no? Ara, jo crec que durant aquests anys és més el fet que un hotel faci una reforma i no sigui molt grossa, però que hi ha dins hi ha 400 o 500 persones fent feina. Sí, sí. Imagina quan tu tens un munt de gent d'hotels fent una reforma. A un moment donat en el qual s'estabilitat política no és correcta, jo avui de matí he llegit el titular, me pareix que era l'última hora, no? És a dir, tu no pots escriure un titular: Podemos, que és el soci del govern balear, demana que s'aturi tota activitat de reforma dels hotels. Això és el que jo he dit. Escolta, han d'anar moltes bones, com ho deies, antes de Molleró, fer una explicació de què és el que realment tu vols provocar amb això, i tal. I després una altra cosa, si vols repartir la riquesa, el problema és que la riquesa de on sortirà. És a dir, si tu vols mantenir un model on realment puguis donar una financiació social, un benestar social, ha de sortir de qualque puesto, dels impostos. Si ell no fa feina i no cobra impostos, i no generes riquesa, això el tenim molta...
Això és el Pep, per el que tots pensàvem, i qualque vegada per ell que és polític no hi pensen. És a dir, perquè un hoteler tingui interès en fer reformes, ha de ser perquè li surt a compte fer aquestes reformes. Primera cosa, si no, no les faran, aquestes reformes. Segona cosa, aquí el que haurien de veure i els polítics haurien de ser conscients és que s'haurien de demanar responsabilitats. És a dir, arribat a crear una burocràcia tan gran de que tu no pots fer una reforma si no tens unes llicències i uns permisos. Aquestes llicències i aquests permisos se regeixen per una burocràcia que han creat. I a la vegada de dir no hi ha res que condicioni els temps en què t'han de donar aquestes llicències. És a dir, te'n dones compte moltes vegades de que la pròpia burocràcia fa va en contra de l'activitat econòmica. És a dir, jo entenc que aquesta burocràcia ha de ser, que hi ha d'haver unes normatives que s'han de complir, etc, etc. Però hi ha un tècnic, funcionaris, que per això cobren, que haurien de resoldre amb la màxima diligència i rapides això, perquè darrere això el que hi ha són lloc de feina. És a dir, si retrasam una reforma perquè no pogut tenir una llicència i en el final el que estem fent és que ha hagut unes hores de feina X, mils d'hores de feina que s'han perdut per quina no s'ha pogut dur a
terme. Bé, si m'ho permeteu, hem recuperat aquest rotatiu, el que feia referència, aquest titular, i el que comentàvem és una prohibició, on està aquí el punt conflictiu, és una ampliació. Ampliació dels hotels, bueno, no estem parlant de reforma.
Quan tu fas una reforma, una ampliació, tu el que comentàvem ara, no? És a dir, a una persona que té un negoci li ha de donar un incentiu, que a més és el motor de les Balears. Si aquest incentiu és que tu puguis fer una ampliació d'habitacions o una ampliació de lo que sigui, si no, molta gent no farà la reforma, no li sortirà rentable fer la reforma. Realment, a la realitat de pensar que un establiment hoteler és realment una font de riquesa. Si tu vas a fer una inversió i no li podes treure el rendiment en aquesta inversió, no la faràs. O n'hi ha un altre lloc, treure-li un altre...
Bueno, jo entenc, i perdona, Eugeni, que t'he trepitjat ara la teva intervenció.
No.
Pep, jo puc entendre, no crec que en el final jo t'haig d'estar una mica en de Marta. És a dir, el polític no pot ser tan as de dir de no permetrem les reformes. És a dir, pot ser que políticament puguis dir, mira, escolta, els hotelers són un sector allà on han guanyat molt de dobbers, i aquests dobbers de qualque manera s'han de redistribuir. Hi ha molt de sectors que contribueixen i que els hotelers guanyin dobbers. Estic parlant, per exemple, d'agricultura. És a dir, bueno, Mallorca és molt guapa, vull dir, ara ens hi vam fer una volta i una illa bucal i que és verd, tu veus que se passeja, no hi
ha ben cuidades,
etc. Bueno, si no tenim això, de dir, la gent no tindrà interès en venir per veure desastres com puguin veure Sicília, vull dir, que
jo
no
crec que s'està intentant arribar al màxim consens.
De dir, i això, basta fer una volta i veure què passa. Clar. Fora, de dir, jo ara he tret Sicília perquè l'altre dia me comentava un company, vull dir, Sicília, vull dir, també és una illa mediterrània, mateix clima, etc. Però no hi ha ni unes infraestructures ni una limpiesa, ni quin altre mos queixem d'això, però vos te'n dones compte que aquí hi ha uns atractius que altres llocs no tenen per un turista. I, tot això és feina del polític. És a dir, ara, també s'han de donar solucions, Eugeni, perquè el que no pot ser és que ara mos carreguem totes les reformes que havia fet el PP, les lleis que havia fet el PP per donar solució a una sèrie de temes. Com podria ser temes hotelers o temes de il·legalitats dins el rústic. És a dir, bueno, mos carreguem tot això, però cap a on anem? A deixar-ho una altra vegada a l'aire en una situació d'estambai a on volem anar? Jo crec que qualque vegada mos perdem els objectius d'allà on volem anar.
A on volem anar, però a més, durant quant de temps? Perquè ara resulta que tot això està passant perquè ja no està bé el que va passar fa 5 o 6 mesos quan se va repartir el govern. Ara, com hi ha hagut unes eleccions que uns han pujat, volen tenir més representativitat. Primer no té res que veure les eleccions amb altres. I ara què és? Que quan hi hagi repetim les eleccions, si és que es repeten les espanyoles i hi ha un canvi de resultat, també s'haurà de refer el govern, que ara sí que envi perquè ara uns volen tenir més pes, etc. Bueno, això és un desgavell. Comprendràs. Clar, aquests senyors pues, han dit, bueno, ara no sé per on no crec que el govern actual pretengués fer masses ampliacions. Favorir, és vera que en temes municipals estan restringint molt, però no ho crec. I per tant, el que no poden fer és donar aquesta sensació, que ja no és una inseguritat jurídica. És que ja és permanent, no? I canviant.
I penseu que tenen repercussions econòmiques, la vida econòmica, una situació política com la que estem visquent tant a Catalunya com a nivell estatal?
Està clar que sí. Vull dir, un tema de inseguretat. De dir, tu miro el que ha passat ara, per exemple, això ara en d'hotelers. Vull dir, sabem que Nada Colau, el primer que va fer el govern municipal de Barcelona, va ser suspendre no sé quantes de projectes de llicència de qui hi havia dins Barcelona. Barcelona és una ciutat turística, una ciutat allà on efectivament hi ha molta d'oferta legal, per dir-ho de qualque manera, de vivendes, d'apartaments que se poden contractar per internet, de dir, no hi ha barri a Barcelona, sinó provau d'entrar per internet, allà on podràs llogar, de dir, qualsevol tipus de vivenda, de dir, els hotels urbans, a dins els que han dit de Barcelona, funcionava molt bé. Això, a determinades zones, com pugui ser Raval o tal, de dir, pareix que això estava canviant una mica s'indiocitat idiosincràsia del barri. Barris que, Eugeni, nosaltres que tenim una certa edat, per no dir som vells, han conegut que eren barris totalment marginals, de dir, sí, totalment no. Eslumpen.
No que fa falta anar a Barcelona. Pot ser perquè, que has contit de
bueno,
Palma.
Però què ha passat? Ha passat que, no sé si estàvem parlant d'unes inversions de l'ordre de 200 milions d'euros paralitzats. De dir, això és feina. Que no
i pensava en aquest cas,
perdona,
per exemple,
aquí
a Balears, la paralització, la moratòria en quant a grans superfícies, pensava que aquesta mesura no beneficia de qualque manera a la petita i mitjana empresa, que finalment és qui una mica, i tu ho sabràs bé també, Pep, dona el sus, aire i vida a l'economia de les Balears.
El que no pot fer és fer una moratòria d'un gran superfícies i després en el petit comerç no donar-li no apoyar el petit comerç o donar-li un empent al petit comerç. O sigui, el consumidor final, que són nosaltres, vas a un gran centre comercial perquè potser tindrà més coses, un preu potser més amb una qualitat, i el que xerràvem l'altre dia, no? Però el petit comerç te donarà unes altres ajudes, uns altres beneficis, com la mateixa atenció personalitzada, no? Tu si fas una moratòria per fomentar el comerç petit, dius, bueno, i ara com fomentar el comerç petit? És a dir, tu tures això, m'ha parit molt bé, però és per fomentar el comerç petit. Quines ajudes li dones al comerç petit perquè ell se fomenti?
Els governs, perdona, fan lo fàcil,
digues. Sí, no, només era un altre... Allò que faig una moratòria turística dins Barcelona per no construir més hotels, bueno, se pot discutir o no se pot discutir. Ara que se torna a bar, que era una inversió de 140 milions d'euros, que són oficines, la volen reconvertir en hotel i no li dones el permís, el Mamotreto, l'edifici, el tens allà. L'únic que canvia és el sus que té aquest edifici per de dins, de tenir oficines turades o tenir-lo en un hotel, no? I llavors, a nivell polític, el que va passar desgraciadament fa dos mesos que van morir aquelles persones sobre una reforma de l'hotel Serenal, tu de repent tures aquesta obra i de repent se'n donen compte els tècnics de l'Ajuntament, els polítics en aquest cas, de que la llei turística en el pla turístic del municipi de Palma té una contradicció. I tu penses, dius, bueno, vostres després de sis mesos d'estar en espoda se n'han donat compte que és que quan tu fas, estàs a l'oposició no fas aquesta feina, perquè jo no, potser no m'he llegit la llei, per supost que quan s'aprova una llei tu l'obligat de fer és coïr-la, veure l'altra llei, que això és una feina d'oposició. És que moltes vegades els problemes polítics nostres que no fan una feina d'oposició com Déu mana, tant un com els altres, eh? És a dir, aquí no... I això que te creia, que dius, home, ara hem de revisar totes les llicències que han donat a la zona de Palma per als hotels. Dius, això no pot fer més d'octubre. La gent se queda espantada.
Sí, no, i a més, els polítics fan moltes vegades lo fàcil. Lo fàcil és una moratòria, diu, ni un mes. Ara, però ja en el petit comerç, com ja és més complicat, com ja necessita, pues, bueno, mesures més, un poc més... ja això. És com, jo no és que estigui a favor dels hotels, però clar, ara resulta que en els que hi ha que controlar són els hotels, en els que han de pagar la tassa turística són els hotels, etc. Per què? Perquè tots sabem on estan. Ara, controlar tot això que deia en Miquel, dels apartaments, això és una feina que fa falta, perquè és igual que tinguem hotels més petits o més grans, o més, aquí mos invadiran els apartaments. I això sí que serà, vamos, això sí que serà per fugir de ses illes, en un parell de mesos almenys. Bueno, clar, però
jo ja ho sé,
que és que lo difícil és anar als apartaments, lo difícil és fer un catastre, podríem dir, entre comates, d'apartaments turístics, etc. I això, clar, doncs, pues, mira, els hi fa més pares. En canvi, di tu, hotels.
Allà
jo ja m'apareix, jo no estic en contra de la taxa turística. Ara, els hotels, tu. Els altres ja veurem quan els de trobam i no sé què. Bueno, tot això dona idea de que, clar, lo fàcil és molt fàcil de fer, no? I, bueno, veig que el petroli està a $27, lo qual per un serà fantàstic i pels altres no.
Bueno, nosaltres, en teoria, com a consumidors.
Sí, sí,
mos ha d'anar bé, això.
Hi ha una previsió també d'una recaptació en quant a allotjaments turístics. Jo crec que...
Sí,
no?
Sí, clar, aquí està. Està fet.
Està
previst.
No, però
els han de trobar.
Els han de trobar, però, bueno, també és la voluntat de cada persona de fer i regular els seus allotjaments i
sí,
pagar
els seus... Sí, però una recaptació d'un turistes que va en establiment hoteler. O sigui, tots els que passin sobre el que comentàvem ara, l'hem passat amb el perill que el 30 o 40% dels turistes que van venir en temporada alta venien directament a cases particulars, o apartament, que li volguen
dir. Sí, sí, és cert.
Pues aquest 40% és que no deixaran de... Perquè, clar, fer la tassa, posa l'aeroport, on es porta Palma, que és per aquí vol entrar tothom. I aquest sac que segur, si tu vostre entra, és que no sé on anar vostre, bueno, però si vostre entra dia 1 i se'n torna a anar, i torna a passar per l'aeroport, dia 15, però està 15 dies, li cap aquest dia.
Sí, però aquí hi ha un tema, que és la dificultat perquè te donin permís, te donin permís, etc. Sí. I una segona, que és política, que els mallorquins l'hauran de pagar. I aleshores ja aquí, conyo, ja va el tema polític, els vots i tot això, no? Clar, la gent s'empiparà, els mallorquins, ara han de pagar la cotassa, no? És vera que se poden pensar coses, que si tens la factura, fer una deducció de Montserrenta cada any, se poden pensar arguments, però lo cert és que pagarem tots. I això ja, els polítics ja diuen, hombre, això ja m'acosta.
Jo el que sí realment voldria saber, jo crec que també és important, no? Sí, ser cotassa m'apareix, si està ben feta, ben planificada, jo crec que és una cosa molt interessant. Et sembla després si inversió vol la faràs.
Clar.
Jo no sé si inversió, que crec que era molt important, és, si tu realment has coït una cotassa i tu tens una xarxa hidràulica de tuberies, a la zona de Magaluf, per dir un exemple,
que sigui
hi ha
finalista.
Unes pèrdues de 25% d'aigua que a temporada alta les pèrdues són grandioses, bueno, pues que aquest dos vets siguin perquè la xarxa d'aigües, tant residuals o el que sigui, perquè se controlin bé. D'aquí 5 anys, si després d'aquí 5 anys molt sobre d'on vindrà a comprar una finca, la Serra Tramuntana, perquè sigui, ja l'aníem a comprar, la pot protegir en aquella finca mentrestant, però d'això, aquí és on estoviran més. Perquè se pensen que a vegades per comprar una finca és més ecològic que si no, que es canviar unes tuberies on hi ha una pèrdua d'un 25 o un 40% d'aigua.
Està clar.
I això repercuteix tant en l'economia i repercuteix també en els municipis, en aquest cas.
I no? Don, aquesta darrera tertúlia, el que deixam si són deures per als polítics, no? Aquesta és la conclusió que poden treure de la conversa.
En els fons és així, de dir mem, la política, de dir la fàcil és aquesta. I està, de dir recaudar, de dir es va de fer, mos pugin un tant per cent CB i tenim més entrades, creem una tassa i que la paguin els hotelers. Però nosaltres no estem en contra d'això, el que estem en contra és que s'apliquin d'una manera injusta o de dir que se facin, de dir, mem, els dobbers allà on estan millors dins la butxaca de cadascú, que els dobbers que de qualque manera, de dir, mos cabren, de dir, serveixin per coses útils i no se malgastin. No estem en contra d'una ecotatxa, però el que volem és que s'apliqui bé i s'apliqui d'una manera justa, de dir, i així tots els impots. Ja crec que lo fàcil per un polític és que està, lo difícil és lo que ha dit Eugeni, és pensar veurement com han de fer les coses bé.
Ho hem de deixar aquí, Miquel Montserrat, moltíssimes gràcies, Eugeni Aguiló, moltíssimes gràcies també, Pep Oliver, per les vostres anàlisis, els vostres consells. Ha estat un plaer i fins la propera.
Moltes gràcies.
Adéus.
També volem agrair en Pau Montserrat i en Antoni Alcover, que també han estat grans contertulians de la tertúlia d'Economia dels Divendres. Fins la propera. Adéu.
Adéu. Adéu. Vagi molt bé.
Gràcies.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Radio, la radio autonómica de las Islas Baleares.
El Faristol Mallorca, IB3 Ràdio.
Otra estación del norte, otro sin ti en el andén, otra maleta mal hecha, tu nombre en un papel, otro reloj que no se mueve, el invierno lo paró, la primavera ya se huele, pero aquí siempre son las tres. Al partir miro mis manos, mi tiempo cabe aquí. Sé que no he de preguntarte si...
I en aquests minuts, en aquests darrers minuts de programa i amb aquesta gran música de fons, volem donar la darrera benvinguda del programa d'avui a Cati Moreno, ella que és la presentadora d'una gala benèfica que se celebra precisament avui mateix, si no vaig equivocada. Hola, Cati.
Hola, Marta, buenos días.
No, 23, dia 23, és així, eh? Dissabte 23.
Sí, és el dia 23. Bueno, agradeceros el espacio que nos estáis brindando para promocionar esta gala. Uh-huh. Y bueno, pues explicar un poquito el tema que se trata. La gala es a beneficio de una asociación que esta se llama Ayuda a tu Gente Mallorca. Una asociación que nace hace muy poquito, en octubre del 2014. Con su fundador, Miguel Sánchez, y la vicepresidenta, Sonia Lozano. Nace desde la necesidad que Miguel encuentra en las calles, ya que, bueno, por situaciones hay gente que vive en la calle, y ese es el caso que tuvo Miguel, y empezó a dar cobertura a un servicio que en realidad no se está cumpliendo o no se está cubriendo lo suficiente. Ellos empiezan con una moto. Y gracias a una aportación de la obra social La Caixa se pudieron comprar una furgoneta. Salen dos noches a la semana. Ellos cocinan en casa porque como no tienen ningún tipo de ayudas totalmente altruistas, una ONG, no están recibiendo más que aportaciones de particulares, de empresas que en un momento puntual pueden ayudar. En su momento también la Fundación Balearia les pudo ayudar porque ellos también han saltado el charco, han ido a las islas vecinas para llevar también alimentos que han podido recaudar aquí en la isla. Y la Fundación Escribano también aporta, pero son cosas muy puntuales. Dime, perdona.
No, d'acord.
Ellos salen dos veces a la semana por la noche, porque sí es verdad que la Cruz Roja tiene un servicio, el UME, pero ellos hasta las 2:30 de la mañana, lo que el servicio de la Cruz Roja da exclusivamente chocolate caliente, galletas. Y bueno, esta asociación ayuda a tu gente en Mallorca, salen estas dos noches mínimo cada noche con 50 bolsas. Con un tupper, más bebida, más postre, para que la gente que está viviendo en la calle por razones X, pues tenga al menos ese plato de comida que se necesita.
D'acord, idò, tenim la gala dia dissabte 23 de gener a les 9:30 del vespre a la sala Movida de Palma. I quines seran les actuacions?
Bueno, agradecer a Pep de la Movida por la ayuda en el café concierto. El día 23 vamos a tener a dos cantautores, son Victoria Lehmann y Andrés López. Tendremos a dos grupos, como son Héroes Tribute Band y Aires de Júpiter. Cada grupo y solista tiene su Facebook, por si alguien quiere saber qué tipo de música vamos a escuchar. Y bueno, hay un evento en Facebook. Decir que cualquier voluntario que quiera prestarse a salir por las noches para repartir los alimentos puede entrar en Facebook también. En ese Facebook Ayuda a Tu Gente Mallorca, porque se necesitan muchas manos. Yo siempre digo que las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan, y todos hemos nacido con el don de la empatía, y dentro de nuestras posibilidades hay que ayudar a la gente que realmente lo necesita.
Clar que sí. Missatge que ens ha arribat. Cati Moreno, moltíssimes gràcies per participar en aquest programa i que vagi tot molt bé.
Gràcies, Marta.
Gràcies.
Un
abraçó. Una abraçada.
Adéu.
I també tenim a l'altra banda del fil telefònic a Jaume Engrada, qui escoltam de fons. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tots i molt d'anys a tots els gent d'IB3 Ràdio.
Molt d'anys. Igualment, molt d'anys, perquè també estem preparant ja un concert benèfic avui mateix, avui vespre, a les 10, a la sala Urban Music Club. Què ens pots explicar?
Bé, bueno, el que puc explicar és exactament el mateix que ha explicat la Càtia Nacional. Hi ha gent que ha de menester ajuda. En aquest cas, la meva ajuda i la meva aportació és per ajudar la gent d'AEA, que ells el que fan és una feina... que fan feina a República Dominicana i a Bolívia, i a Bonpes per el mateix, Si nosaltres podem tenir generositat, el temps i l'humilitat de poder ajudar els que li fan un poquet més de falta, jo crec que no podem dir que no. En aquest cas, jo l'únic que faré serà treure les meves cançons, treure la meva guitarra i aportar això, o sigui, donar un poquet de ritme avui vespre, però el que volem és que la gent vengui i pugui aportar sopant i aportar pagant la seva entrada, pues, per ajudar a tots aquells que ho han de menester. La veritat és que si la gent se va ficar dins el meu Facebook, Jaime Anglada, trobaran un vídeo molt divertit de tots els nins de República Dominicana, on fan una crida perquè la gent vengui avui en el concert, i la veritat és que està molt bé. O sigui que bé, això és el que trobarem avui vespre a partir de les 10, i també actuarà un grup que se diu The Turners, que fan versió de Tina Turner. Això, la veritat és que jo no els coneixia.
No té preu.
I sí que tenc moltes ganes de quedar-me i per escoltar-me com fan aquesta versió de Tina Turner, perquè me pareixen un valents.
Clar que sí. Moltíssimes gràcies, Jaume Anglada.
Vos espero tots a les 10 avui a Urban.
Així ho farem. Gràcies. Sort.
A vosaltres i molt d'anys.
I precisament de Turners tenim la música de fons, ja que un dels membres d'aquest grup és el nostre estimat tècnic de so, Bernat Nadal, i que també participa en aquest concert solidari. Ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Fa un minut el meu company Martí Rodríguez agraïa a totes les persones que ens han acompanyat al llarg d'aquests darrers 4 anys davant i darrere del faristol. Jo també vull fer el mateix. Gràcies a totes les persones que ens han ajudat a conèixer i entendre l'actualitat amb els seus anàlisis i les seves opinions. Mil gràcies a tots i a totes els que heu passat per les tertúlies temàtiques d'aquest programa, la de comerç, la de turisme, la d'economia, la social, també els col·laboradors, Quico Mestre, Nieves Martina, tots, gràcies, moltíssimes gràcies i fins aviat.